Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arté entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Doncs aquí comencen les converses gironines, cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arté. Aquest programa fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. I la proximitat és setmanal, amb en Josep Víctor Gay, a qui saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, molt satisfets. Normalment sempre ho estem de satisfets amb aquest programa, però el nostre convidat d'avui és de rigorosa actualitat des de diferents angles.
Efectivament, sense més preàmbuls, anem a saludar el seu convidat. Tenim nosaltres el senyor Ramon Sedó, que és el president del Col·legi de Veterinaris de Girona. Senyor Sedó, gràcies per ser amb nosaltres i feliç migdia.
Gràcies per invitar-me i igualment, feliç migdia.
Bé, quan vostès són notícia, malament, perquè alguna cosa passa en molts casos, eh? I dic això perquè, per exemple, van ser vostès també molt noticiables com haver-hi la crisi del Covid, i ara, lamentablement, doncs hi ha una nova crisi sanitària amb el tema d'una malaltia que pateix el sector boví, i suposem que estan vostès els veterinaris, senyor Sedó, molt enfeinats en aquest moment, no?
Sí, sí, malauradament així és. No estic massa d'acord que sempre que sortim nosaltres per males notícies, perquè, bueno, també...
No sé ben bé això que he dit, eh?
Però el que sí que és veritat...
El món sanitari, quan és notícia, lamentablement, normalment, en molts casos, acostuma a ser perquè passen coses, no?
Això sí que és veritat, que hauríem de ser més notícia per les coses habituals que fem, que no pas per les alertes sanitàries de les quals ens tenim de menjar. Però bueno, sí, actualment...
Com estan les coses amb aquesta alerta que hi ha hagut del sector boví?
Doncs, de moment, aquesta setmana portem una setmana de zero, és a dir, no han sortit més nuclis contaminats, i això d'entrada és molt bona notícia perquè clar, el tema començava a ser gruixut, saps? I important. L'avantatge d'aquí, el que sí que vull deixar molt clar, és que aquesta és una malaltia animal. No passa a les persones, de cap de les maneres. Ni menjant, ni tocant, ni respirant, ni... Bueno, sent un animal sí, però sent persona. És a dir, no és una zoonosis, no és transmissible, i l'única cosa que porta tant rebombori és perquè és per diversos motius. Un, perquè és una malaltia que no teníem en tota Europa, només hi era l'Àfrica. Ara fa qüestió de menys d'un any van sortir uns casos a Sardenya, i d'allí sembla que han passat a França i Itàlia, i d'allí han passat aquí. Se transmet a través de mosques i vectors, tàvans i algun que altre mosquit, però bueno, bàsicament és contacte directe i a més inoculació, o bueno, per mossegar de la mosca o a través de la mosca, vaja, és el vector principal. I això, doncs, per què ara apareix i abans no? Doncs, entre altres coses, perquè per ser un món més global, això és evident, però també per el tema del canvi climàtic, que fa que aquests insectes que abans no sortien de la seva zona de confort, que podia ser tròpic de tròpic per avall, doncs ara ja tenim el tròpic aquí, bueno, el tròpic tenim ja temperatures que abans aquí no hi eren i ara hi són, i que per tant aquests animals no solament viatgen aquí, sinó que s'hi queden. A través d'això és una malaltia molt difusible, i el problema és que, com que aquí no existia, clar, aquí ha trobat un camp per a multiplicar-se, doncs extraordinari, perquè no es vacunava, perquè heu de saber que les vacunes només es posen quan s'han de posar, perquè si no s'han de posar, vulguis o no, doncs estàs posant un virus que en principi no tens i que, per tant, no tens motiu per posar-lo, i per això doncs ens ha agafat. No és que ens hagi agafat desprevinguts, és que tampoc no podíem fer altra cosa fins que no arribés. No? I bueno, ja la tenim aquí. I llavors, doncs, bueno, aquí hi ha una sèrie de protocols que s'han de complir, que són protocols europeus que s'han d'aplicar, i una mica aquí és el problema que ens anem trobant. No?
Sembla, si les nostres dades són correctes, que l'objectiu és aconseguir, mitjant de les vacunes i d'altres mesures, el que se'n diu immunitat de grup. Quan s'hagin, teòricament, segons les dades que tenim mentre preparàvem aquest programa, quan s'assoleix una vacunació del 95% de les granges. No sé, i que els efectes d'aquesta vacuna doncs s'aprecien els efectes positius al cap de 21 dies. A quin nivell estem en aquest moment?
Clar, depèn del radi que agafis. Si agafes el radi dels 20 quilòmetres al voltant dels nuclis, jo diria que actualment estem ja al 100%, és a dir, hem vacunat tot. Ara bé, el diàmetre de protecció o el radi de protecció, que serien els 50 quilòmetres, és a dir, que els altres 30 devem estar sobre els 70 i pico, 80. Jo diria que en qüestió de... Si no s'ha anat més de pressa, no és ni per falta de veterinaris ni per ganes, sinó perquè les vacunes, clar, s'han de comprar fora, venen a través d'Europa, de Brussel·les passen a Madrid, de Madrid han de vindre aquí, no físicament, però sí els permisos, perquè ja dic, com que és una malaltia que no existia, doncs té una sèrie de protocols. Llavors, aquí el que abans eren els radis de, ja dic, fins a 50 quilòmetres al voltant de Castelló d'Empúries, que és d'on va sortir, després se va ampliar perquè a Casan va sortir un altre. Llavors això doncs, ens agafa, ens arriba doncs, des de la frontera fins a Banyoles, per dir-ho així. I ara el que sí que s'ha decidit, per poder tancar més la possibilitat de que s'escapi, és de que això s'ampliarà al que és quasi bé tota Catalunya, o sigui, menys Tarragona, tota la part de dalt, tota la franja aquesta, i una mica entrada a l'Aragó. Tot aquest radi, doncs, aquí no, aquí devem estar, doncs, potser, clar, tot just comença ara tot això, s'esperen vacunes, setmana que ve arriben mig milió de vacunes més i, bueno, llavors d'això serem a... Si amb aquesta zona aconseguim que durant aquest temps no surti un altre cas i, a més, puguem vacunar, en 15 dies una cosa així poder tenir vacunat, clar, aquí estem parlant ja d'un volum molt gros, potser estem parlant de, no sé, 700.000 caps, és un volum molt gros, anem a veure doncs, si amb això doncs, ho parem.
Abans ens ha dit una cosa molt que dona molta tranquil·litat i és el fet que aquesta malaltia, aquesta és dermatitis nodular, el nom
sí,
tècnic?
Sí, contagiosa.
Contagiosa.
Dermatitis nodular contagiosa, sí.
Aquesta dermatitis nodular contagiosa diu que no fa zoonosi, amb la qual amb l'ésser humà,
no.
Amb la qual vol dir que les persones no podem quedar contaminats, no?
No, però ni per la carn, ni per la llet, ni per res.
Però la pregunta és possible que arribi a la cadena alimentària humana un animal que tingui aquesta situació?
En principi, a veure, és una malaltia que es veu bé, així com hi ha altres malalties de que diguem que hi són però que no es veuen perquè no hi ha, potser no hi ha prou símptomes externs o tot això. Aquí els nòduls aquests fan que si arriba pel que sigui un individu d'aquests arribés a l'escorxador es veuria i s'apartaria, evidentment. Igual com si hi hagués algun nòdul a vísceres internes, també allí es decomissa tot això i es treu i allò, doncs, evidentment, no surt a la cadena alimentària. Normalment, una granja que està contaminada, ara, per exemple, una granja en què es vegin nòduls, el primer que es fa és analitzar i si dona positiva, se sacrifiquen tots els animals. Per tant, no arriben a la cadena. I si ja dic, i si pel que sigui n'hi ha algun que no s'ha vist en el seu moment i es detecta després l'escorxador, això allí es treuria. Més cosa no podem fer, però és molt, molt difícil que arribi un animal amb aquestes amb sintomatologia d'aquesta, doncs que arribi escorxador. Ha dit que escorxador a consum. Això és, jo diria que bueno, no contemplem aquesta possibilitat. Que pot ser que arribi una carn d'un animal que pot ser que tingui el virus però que encara no hagi tret sintomatologia. Pues, això pot ser possible com tantes coses, no? Però ja dic, insisteixo que això no és el problema. El problema nosaltres no el tenim. El tenim perquè es pot disseminar la malaltia, però no perquè ens pugui afectar a nosaltres.
Bé, hem dit que el començament del programa, el president del col·legi de veterinaris de Girona lamentava, diu, sortim, som actualitat, som notícia, quan hi ha segons quin tipus d'activitat. Bé, hi ha una activitat
Sí.
possiblement poc coneguda i molt positiva, que és una iniciativa directa del col·legi, que és
Sí.
apropar a les escoles físicament professionals veterinaris,
Sí.
visiten les escoles precisament per sensibilitzar els alumnes, especialment els més jovenets,
Sí.
del respecte i del tracte que mereixen les mascotes. Ja? Perquè
Sí.
ja sabem que molta mainada, doncs, ja sigui per Reis, per l'aniversari, per una festa, jo vull un gosset, jo vull un gatet, no? Però, esclar, després aquestes mascotes conviuen i mereixen un tracte. Com va sorgir la idea, i ens consta que ha tingut molt d'èxit?
Aquesta idea, en fi, ja fa temps que la tenim en ment. El que passa és que posar-la en pràctica a vegades doncs costa, bueno, és qüestió de començar-la i tal. De fet, això va sortir una mica perquè nosaltres, a través de la nostra base de dades d'identificació d'animals, de la IAC, aquest arxiu diguem, ens dona tota una informació que a vegades doncs, ens fa tirar per un camí o tirar per un altre. Llavors aquí, dintre d'aquesta aplicació, nosaltres veiem o sabem la quantitat d'animals que estan identificats per nosaltres i que en un moment donat desapareixen o es perden o es troben o tot això. Llavors aquest moviment, que més o menys estava doncs, bastant igual a través de la pandèmia, puja molt perquè, clar, hi ha molta gent que comença doncs, a agafar, com bé heu dit, animals doncs, per tindre'ls a casa i tot això, i que s'acaba la pandèmia i es comencen a oblidar i ja allò ja és una altra... Ja molesta més que tindre, no? Llavors, a través de al veure aquest canvi, també ens vam posar amb l'idea de dir anem una mica a dir-los a la gent de que tinguin una, i aquest és el títol una mica de tot això que fem, és la tenència responsable. És a dir, anem a responsabilitzar-nos de tenir un animal. Què suposa tenir un animal? I les avantatges ja les sabem, però anem a veure també els inconvenients que suposa o les responsabilitats que adquirim a l'hora de tenir un animal. Que això farà que després es converteixi en que aquell animal l'has de tenir, l'has de cuidar, no és un cotxe que l'aparques al garatge i l'endemà el tornis a trobar allí, no? Clar, que el tens. I bueno, aquesta és una mica la idea que ens va sortir a través, ja dic, de veure que tot això doncs, anava més. I per una altra banda, això també fa que els ajuntaments comencin a tenir problemes perquè troben animals que inclús o que no estan identificats o que no tenen propietari o que no els van a buscar, llavors se n'han de fer càrrec a ells i això doncs, fa que les gosseres municipals vagin cada vegada més plenes, amb això també vol dir un malestar per l'animal, no un benestar animal, sinó un malestar animal i una mica de, a base de, bueno, d'informació i formació, jo crec que això ho hauríem de tenir subjecte.
A COPE Catalunya Andorra, avui les converses gironines amb el senyor Ramon Sadó, el president del Col·legi de Veterinaris de Girona. Senyor Sadó, hi ha manca de veterinaris? Hi ha inflació de veterinaris o hi són els que hi han de ser? Quin és l'estat de la professió a la demarcació
no,
de Girona?
O que potser estan mal repartits.
Mal repartits,
és a dir,
això
avui,
passa a totes
ja
les cases, em penso.
Jo vull dir que estan mal repartits perquè hi ha molt veterinari que entra la carrera doncs, amb la idea de fer clínica de petits animals o inclús d'exòtics o inclús d'animals salvatges i pocs amb la idea de fer doncs, funció pública, de fer alimentació, de fer producció, de fer, en fi, tots els altres vessants que poden haver, no? Investigació, etcètera, etcètera. I llavors sí que potser amb petits animals n'hi ha, inclús n'hi ha més del compte, en canvi en producció doncs, en comença a fallar, sobretot amb animals d'abast de zones diguem, poc habitades, que evidentment és on hi ha més bestiar potser i menys veterinaris. Mira, L'altre dia estava parlant amb el president del Col·legi d'Astúries i ens ho deia, de que hi ha paratges en els quals els animals ja no els visita habitualment un veterinari només en cas de que hi hagi algun problema seriós. Per què? Pues perquè no n'hi ha, perquè són pocs. No és que no donin la base, és que són pocs. I clar, el bestiar en aquestes zones hi és, i es troben amb problemes per trobar veterinaris que vulguin fer producció, que vulguin fer porcs, vedells, cabres, ovelles, etc etc. Però ja dic, està mal regulada. Però de veterinaris n'hi ha, però ja dic, potser seria bo que poder-los posar allí on fa falta.
Bé, hem parlat dels veterinaris i la tendència que tenim és a fer-ho masculí. Però ens consta que és una professió, suposo que és un efecte positiu i fins i tot desitjable, que s'ha feminitzat. És així? Que
sí,
hi ha moltes veterinàries.
Sí. S'ha feminitzat i molt. Han canviat molt els paràmetres de fa pues, de 25 anys cap aquí. En aquest segle han canviat molt. Avui en dia jo diria que els alumnes que comencen ara deuen estar un 70% femení contra un 30% masculí. I la tendència és almenys a mantenir-se i a ser-hi. Ha vingut tot això també lligat amb aquesta tendència que dèiem abans. És a dir, més persones que intenten o que vol que entren a la carrera amb la idea de cuidar l'animal directament, és a dir, el que és la cura personalitzada de l'animal, que no amb la idea que hi havia abans del ramat, de la producció, de tot això. I llavors aquest canvi ha vingut a feminitzar, no sé si una cosa o l'altra, no sé el que ha sigut primer, però sí que està clar que la carrera està molt feminitzada, jo crec que per a bé, perquè pot ens feia falta donar-li un tomb. I ara comença a fer falta donar-li un altre tomb, no ja amb la feminització, sinó amb el que dèiem abans, amb les especialitats que potser sí que caldria donar-li un tomb.
Però fa uns anys...
Digue'm.
Sí, fa uns anys parlàvem amb vostès, amb els veterinaris, ens deien, ens parlaven d'aquesta singularitat amb el tema dels gossos, de la vacunació de la ràbia, i
sí.
Vostès feien la recomanació de que la gent doncs fos responsable i posés vacuna de la ràbia en els
sí.
gossos i gosses de Catalunya, no? Tot i que
sí.
el marc legal no obligava, per dir-ho d'una forma. Això ha canviat, ha millorat,
continua
o seguim igual?
Sense obligar. Continua sense obligar, continua estant amb aquesta lluita. Sí que ha canviat que la relació, bueno, la relació, l'interès que té el Departament de Ramaderia s'ha incrementat, està en por la labor, diguem-ho així, o sigui, estem ja amb converses que portem ja temps i estan bastant avançades, però és un procés que vol una reglamentació, aquesta reglamentació és un reglament, aquest reglament suposa que, en fi, això és una màquina molt lenta i que costa molt perquè, bueno, perquè es veu que ha de ser així. No sé, jo des de fora no entenc que hagi de ser així, però m'imagino que ha de ser així. I almenys això és, mira, no fa potser ni un mes que vam estar reunits un altre cop per això, perquè hi havia una sèrie d'esculls, ja, bueno, de quina manera els podíem sortejar, però bueno, ja dic, el que sí que ha canviat és l'interès del departament perquè això hi sigui. Ara el que hi ha és que, ja dic, la maquinària és lenta. Però bueno, estem en allò, a veure si el 26 per fi ho aconseguim, que ja seria hora. Però sí que tots els veterinaris, almenys això és el que em consta, és que quan portes l'animal al veterinari és ell el que et diu que, bueno, ells ja aconsellen que es vacuni, i normalment quasi tots els que tenen una tenència responsable tenen vacunat l'animal contra la ràbia, cosa que jo des d'aquí demano que es faci.
Sense parlar de les diferents especialitats, i li agraïm molt doncs, aquest aclariment, hi ha l'àmbit de la recerca científica, veterinària i l'elaboració doncs, de productes, i que les comarques de Girona doncs, hem sigut d'una manera pionera. Jo fa anys que vaig tenir la sort, per una raó gairebé familiar, doncs, de tractar i conèixer el doctor Sobrino, no? Que va ser poder un dels pioners a casa
I
nostra
tant.
en aquest àmbit.
I
Com
tant.
està? Quin balanç faria o quin resum ens faria doncs, de la recerca mèdica veterinària a casa nostra, a les comarques de Girona?
Home, ara com a recerca, diguem que tenim el Centre de Recerca de Catalunya, el CRESA, que està integrat dintre del que és la Facultat de Veterinària a Barcelona i que és un centre de reconeixement mundial, en el qual, doncs, ara, per exemple, amb el tema aquesta de la dermatosi nodular estan treballant a fons per intentar aconseguir doncs, vacunes que, bueno, a veure si podem avançar en coses o inclús bacterines, algun tractament pal·liatiu o alguna cosa, en fi. Però sí que hi ha recerca per aquesta banda, està, i això, que depèn de l'IRDA, de l'Institut de Recerca de Catalunya, que també està dintre de tot això. Per una altra banda, tenim després o arrel de Sobrino, van sortir pues, el que és ara IPRA, que és una potència mundial amb vacunes i amb biològics, que és una multinacional super reconeguda, que inclús amb el Covid va fer vacuna de Covid i tot per humans, és a dir, és un centre importantíssim. I el que passa és que la farmacologia general mundial s'ha anat concentrant en grans grups mundials de farmacològics que són molt potents i que deixen poc espai moltes vegades per el que seria un laboratori privat o un laboratori de recerca. Però sí que bueno, hi ha una vessant que toca molt la veterinària, que són els animals d'experimentació, que aquests sí que ens tocarien directament, com poden ser doncs, rates, ratolins, cobaies o no sé, inclús primats i tot això, doncs, que també és un camp. Però sí, és un camp, és important i, a més, és un camp que, ja dic, com que les malalties cada vegada són més globals, també les farmàcies també són més globals.
Senyor Ramon Sedó, estem a la recta final del programa. Hi ha alguna cosa que el president dels veterinaris vulgui dir a través d'aquests micròfons a la societat
Mira, ja
en general?
Ja que parlàveu de que també fem coses doncs, com aquesta de la tenència responsable de les escoles, sí. També hem iniciat una activitat que és pionera aquí també a Girona, que l'han fet amb col·laboració amb l'Hospital de Santa Caterina d'aquí de Girona, un conveni que han fet amb ells, que sota el nom d'Hospigós es tracta de portar animals de companyia, o sigui, gossos, en aquest cas són només gossos, a persones que estan hospitalitzades per motius o de llarga durada o per motius inclús pues, de malauradament de curta durada, és a dir, a vegades persones amb malalties ja incurables i que estan allà. Llavors, aquestes persones es volen despedir de les seves mascotes i llavors, gràcies a aquest programa, podem portar la seva mascota, no animals de companyia preparats, sinó la seva mascota, poder-la portar fins a aquesta persona que es pugui despedir d'ella o simplement que la pugui veure perquè porta, doncs, no sé, 3 mesos sense veure-la i potser n'estirà 3 més. És una iniciativa que va sortir de la mateixa, que ja teníem, nosaltres teníem més o menys dissenyada, però allò que ens vam trobar l'hambre i les ganes de comer, saps? O sigui, l'Hospital de Santa Caterina es va trucar perquè tenia aquest interès, perquè s'havia trobat amb persones que tenien aquesta necessitat, i nosaltres pues, bueno, teníem una mica el projecte obert i mira, aquest any vam fer els 2 primers casos han fet i bé, molt interessant. Molt interessant.
Senyor Ramon Sedó, president del Col·legi de Veterinaris de Girona, no tenim temps per més. Només per donar les gràcies, agrair la seva presència i desitjar-vos molta sort, molta salut i fins aviat.
Gràcies a vosaltres per pensar en la veterinària.
Fem una pausa, seguim.
Tots els dimarts, quan manquen 5 minuts per les 2 de la tarda, escolta a Conversa Gironines, la notícia de la setmana amb Paco Basso. Conversa Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Doncs sí, estem a la recta final i és quan posem la catifa vermella, quan arriben les coses més importants del programa, no són altres que les coses d'en Paco, que suposo, Víctor, deus tenir més o menys a prop, no?
Sí, suposo que sí. Si és que si és que sobreviscut a les fires, però suposo que sí.
Espero que sí, que sí. Suposo que no hi he anat massa. Abans hi anava molt més, però ara se me fa carregosa la fira. Veig massa joventut i no n'aguanto jo.
Molt bé, doncs. Que
avui... Sí. No, dic que què us sembla si avui parlem de gastronomia del Baix Empordà. Palafrugell, ets reina de veneres, reina de bon menjar. Aquests dies s'està celebrant un plat que poder molts de vostès la coneixeu, es diu esniu. És la ciència culinària de Palafrugell a la taula. És una tradició gastronòmica que es fa a Palafrugell i a Mont-ras, i que va començar el passat dia 17 d'octubre i acaba el 14 de desembre. O sigui que tenim tot el mes d'aquest mes de novembre, tenim tot el mig mes de desembre. Per tant, jo hi aniria. És un plat, bàsicament, diuen que és una cocció molt lenta, és un guisat, i que, d'alguna manera, porta diferents barreges, no? Mar, camp, sense carn, això sí. Bacallà, el peixo palo, es diu, és un plat típicament tapé, que feien servir les colles dels surers. Sabeu que Palafrugell és terra de surers. La seva preparació és una mica... Són 5 hores, eh? Més o menys. Si volem que ens quedi... Sí, si volem que ens quedi bé. Aprofitem, doncs, fins al 14 de desembre. Som a temps de... d'aquests, n'hi ha molts de restaurants, la Xica, el Xadó, el Rim, l'Arc, l'Escola d'Hostaleria del Baix Empordà, el Castamar de Llafranc, la Sala de Llofriu, són bastants els restaurants que ens han preparat. A més, és un plat suculent per a veure si comença a fer fred, perquè jo em sembla que estem a la primavera. Però bé, em sembla que els meteoròlegs diuen que no, que no. Que ja fa anys que la fred per Sant Narcís, que era quan venia la fred, aquest any no ha volgut venir. Però bé, bueno, aquest plat suculent que és com l'escudella carn d'olla.
Fantàstic, doncs, escolta'm, amb bon gust de boca posem el punt i final al programa d'avui. Paco, t'esperem la propera setmana, eh?
Moltes gràcies per la propera setmana. Bon dia a tothom.
Víctor, fins aquí 7 dies.
Fins aquí 7 dies, si ho vol.
Recordeu que aquest és un programa fet possible a la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. Us ha parlat Lluís Arter, fins la propera setmana. Adéu-siau.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.